Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix a tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en Elvira.
Real que necesito un precio low para pegarme un verano top con todo el hype.
¿Hype?
Sí, hype, en plan hype.
Sea lo que ha querido decir, la hemos escuchado. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los jóvenes tienen un 30% de descuento sobre cualquier precio disponible con la tarjeta más Renfe Joven. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda i bon dilluns des del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Comencem la setmana amb la mirada posada a la Palma, on el volcà ha tornat a l'activitat després d'estar unes quantes hores que semblava pràcticament aturat i després també d'un cap de setmana de moltes explosions. Les últimes informacions apunten ara que la lava que surt ara mateix del Cumbre Vieja és molt més fluida i que, de fet, podria arribar avui mateix fins al mar. En uns minuts marxarem fins allà per conèixer l'última hora i també avui ens trobarem amb tota la saca de la detenció primer i posterior posada en llibertat de Carles Puigdemont i l'enquesta que ha publicat aquest diumenge al diari La Vanguardia, on hi hauria moviments interessants, realment, pràcticament en tots els partits polítics catalans. Tot això sense deixar de banda els forts aldarulls que hi ha hagut aquests dies a Barcelona, en aquells llocs on s'han viscut botellots que han tret al carrer més de 70.000 joves. De tot plegat en parlarem dins la nostra tertúlia en només uns minuts. Però avui volem portar el primer minut del programa una història que ens ha commogut realment. És un article que hem llegit a La Vanguardia on ens parlaven d'un home que dedica les seves estones lliures a netejar el fons del mar de tot tipus d'aparells de pesca perduts. Aquest és un tema que molts ens ha agafat de nou i que esdevé realment un gran problema tant per la flora com per la fauna marina. Segons les Nacions Unides, cada any cauen al fons del mar 640.000 tones de xarxes de pesca que no es degraden i que es poden convertir en una trampa mortal per a molts animals. Això ens ha fet conèixer una iniciativa de la Universitat de Barcelona, realment maca, s'anomena Evitem la pesca fantasma i que té com a objectiu reduir l'impacte d'aquest tipus de xarxes. Ens acompanya el professor i investigador al grup de recerca Net Recover, Bernat Areu. Bernat, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En què consisteix exactament aquesta iniciativa?
Mira, aquesta iniciativa consisteix bàsicament en detectar i extreure arts de pesca perduts que s'han quedat al fons pels motius que siguin, i d'aquesta manera doncs, evitar els impactes que poden causar sobre el fons marí.
Que són molts, pel que estem veient, no?
Sí. Això ho vam estar estudiant a partir d'observacions així casuals que vam fer amb altres projectes de recerca, i vam veure que efectivament són molts. O sigui, no només la pesca en si, o sigui, no només els peixos es queden atrapats en xarxes que després no es recuperen, i aquests peixos doncs, fan d'atracció per altres peixos, sinó que també van veure que causen un efecte erosiu molt important sobre el fons, perquè quan es mouen doncs, van arrencant doncs, totes aquestes espècies del fons, especialment del coralligen, que és un ambient molt... un hàbitat molt, molt vulnerable, i els impactes ecològics doncs, són bastant importants.
Sí. Déu-n'hi-do. En aquest sentit, quan arribi el mes de juliol de l'any vinent, en parlarem amb més calma, però crec que s'està preparant una fita realment bonica, no? Nedar 120 quilòmetres sense aturar-se per part del club de natació Radical Swim per aconseguir quants més diners millors per lluitar contra tot això que estem dient, no?
Sí, efectivament. Vam plantejar aquest projecte com una cosa oberta, amb la participació de tots els actors. Els pescadors són els primers que interessats, i també és un projecte obert a tota la societat, no? I en aquest sentit, doncs, el club de natació Radical Swim doncs, es van interessar per aquest projecte, es van consultar com podien participar-hi, i finalment això s'ha organitzat doncs, aquesta marató de nedar, per recaptar fons per ajudar, per recolzar aquest projecte. Sí, sí.
Doncs és previst que això passi el mes de juliol, per tant, temps tindrem de fer-hi esment aquí a Ràdio Estel, aquí al Tot Anirà Bé. T'agraïm molt, Bernat Areu, que ens hagis ajudat avui a obrir el nostre programa i que ens apropis a aquesta realitat que francament desconeixíem. Molt interessant, Bernat, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Ara són les 3 i 6 minuts. Venim amb ganes perquè ens hem passat tot el cap de setmana esperant que arribés el moment de retrobar-nos aquí al Tot Anirà Bé de Ràdio Estel. Per què rius, Núria?
Ai, em fas gràcia.
Per què?
Perquè no, tens raó, tens raó.
Que no m'has enviat missatges. A les 3 i 5... M'explicava el sumari de la seva tarda, tant dissabte com diumenge. Avui ja podem tornar al que realment ens interessa, que és, efectivament, el que passa al Tot Anirà Bé, que no és poca cosa, no, Núria?
No és poca cosa, perquè aquesta tarda al Tot Anirà Bé ens visita en Daniel Cirera. El que va ser president del Partit Popular de Catalunya el 2007, ara és el conseller de la CAC, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Avui, per això, a partir de les 4, estarà en directe amb nosaltres per parlar sobre els últims titulars que deixa l'actualitat política i social. Tot això en un dia on estarem la secció Positivando, que és Gerundio, amb l'Andrea Villalonga. Cada setmana la tindrem amb nosaltres perquè ens doni aquestes dosis d'energia que falta ens fan a principis de setmana. Avui, a partir de 4:45, ens explicarà com i per què hem d'acceptar els piropos, bueno, millor dit en el català, les floretes. A partir de les 5, com cada dilluns, tirem de maroteca i parlarem amb el que va ser ministre de Treball durant la polèmica vaga general del 2010 contra la reforma laboral. I per si fos poc, també estarà en directe el presentador, actor i periodista Manel Fuentes, que just tal setmana com aquesta, però de l'any 2001, estrenava l'obra 5hombres.com. I ja per encarar l'última hora, última mitja hora, i com cada dilluns, deixem espai per la secció Escola de Pares, com sempre amb en Xavi Chaler, i avui també amb el psicòleg Ferran Uller. Avui parlarem sobre les conseqüències que pot portar a educar els fills amb la por.
I de seguida la tertúlia d'aquest programa, el Tot Anirà Bé, avui amb Ivan Condés i Jordi Malils, i abans saludarem un dels advocats de Carles Puigdemont i diputat de Junts per Catalunya, Jaume Alonso Cuevillas, estarà en uns minuts aquí al programa. 3 i 8 minuts, el moment de saludar Joan Trias. Hola, Joan, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
És dilluns i dels carregadets, informativament, no?
Els carregadets, mira, ho apuntaves molt bé, Toni, abans de l'inici del programa. 9 dies ja de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de la Palma. La lava del volcà pot arribar avui mateix a tocar aigua, o això ho alerten els tècnics que supervisen la seva evolució. Un dia en què ha començat amb el volcà, que semblava que s'estava apagant, doncs bé, no, s'ha reactivat de cop i torna a treure i a escopir aquesta lava. Si parlem de Barcelona, hem de parlar de que ha clausurat aquesta nit les festes de la Mercè. No hi ha hagut macrobotellons aquesta darrera nit, però sí un miler de persones que han estat desallotjats de matinada a les platges de la ciutat. De fet, l'oposició no ha trigat gaire en pronunciar-se sobre els aldarulls a les festes de la Mercè, perquè els grups municipals d'Esquerra, el Partit Popular i Junts per Catalunya han demanat la dimissió del govern perquè no s'ha garantit la seguretat. Hem d'anar també avui cap a Alemanya perquè els socialdemòcrates d'Olaf Scholz guanyen per la mínima les eleccions amb una forta caiguda del partit d'Angela Merkel, que recordem que després de 16 anys no s'ha presentat. I l'Hospital Clínic de Barcelona, nova notícia i bona notícia, supera les 500 operacions amb una tècnica molt avançada per tractar el càncer de colon i de recte.
Doncs la veritat és que sí que és una bona notícia, amb la que posem punt final aquesta repassada informativa que tots els dies situa en el primer minut del programa el Joan Trias. Gràcies, Joan. Ara
gràcies, dinar. Fins ara.
Les 3 i 9 minuts, un cop d'ull també als diaris digitals. En què t'hi has fixat avui, Núria?
Doncs avui comencem parlant de bolets. T'agraden?
Molt.
Doncs escolta, estigues atent, perquè precisament el VilaWeb destaca aquest any que la temporada comença amb un mes de retard, sobretot en alguns punts del Pirineu, on els mesos de juliol i agost gairebé no hi va ploure. Per tant, el diari explica que la temporada no serà de les bones, perquè, com deia, anem amb retard i, per tant, la qualifiquen de regular.
Molt bé.
Amb l'inici d'aquesta temporada de bolets, algunes zones ja han començat a notar aglomeracions al bosc i torna a prendre força el debat sobre la regulació de l'accés al medi natural. Així, si em deies que ets a favor ets de l'equip de favor dels bolets, potser aquest any t'hauràs de conformar en menjar-ne pocs.
O anar a buscar espàrrecs.
O anar a buscar espàrrecs, i tant. Ara que... Canviem radicalment de tema, José se m'ha adelantat, però no passa res. Obrim crònica internacional. Si bé fa mesos deia que parlàvem de l'enfrontament entre Britney Spears i el seu pare, avui segueixen estant en el centre de la polèmica. La última informació que sabem és que el pare de la cantant hauria portat fins a extrems, des del meu punt de vista podríem qualificar de malaltissos, el control sobre la vida de la seva filla. La notícia destaca que el seu pare hauria contractat serveis d'una empresa de seguretat israeliana perquè instal·lés a l'habitació, escolta bé, de la cantant, un sofisticat sistema que li permetria monitoritzar i espiar tots els seus moviments i conversacions a través del seu mòbil. D'aquesta manera, tenia accés a totes les converses de la Britney amb la seva parella, amics o fins i tot amb els seus fills. Aquestes últimes revelacions periodístiques sobre com el seu pare ha controlat la vida de la seva filla els últims anys, potser ajuden ara a la cantant a recuperar la plena autonomia, però això ho sabrem i serà la Cort de Los Angeles que tindrà ara l'última paraula. I ja per acabar, vull fer menció a un projecte genètic milionari que vol retornar la vida a milers de mamuts. Ho destaca el VilaWeb una altra vegada i és un estudi que ha estat encapçalat per un equip científic pioner tant en la seqüenciació de l'ADN com en l'edició dels gens. Què fa? Doncs treballa per recuperar aquests enormes mamífers, modificant genèticament l'ADN dels seus elefants asiàtics. Segons expliquen, el punt de partida és agafar les cèl·lules de la pell d'aquests elefants, amenaçats, ja sabem, d'extinció, i reprogramar-les en cèl·lules mares més versàtils que portin ADN al mamut. En fi, que potser d'aquí uns anys estem envoltats de mamuts tots.
Ja veus, sona Jurassic Park, una mica el tema, no?
Sí.
En fi, Núria, després seguim. Fins aquí una estona.
Fins després.
Estem a 3 minuts d'un quart de 4. Ja veuen que tenim una llarga tarda fins a les 4 en punt, fins a les 6 en punt de la tarda, on han de passar moltes coses. Avui comencem aquesta secció, d'altra banda, que no és una secció en si, sinó un convidar a persones que han estat molt importants dins el que és la política catalana fa un temps i que ara ja no hi són, no? Hi ha moltes persones en tots els partits polítics que durant molt de temps han estat cada dia amb les càmeres i els micròfons al davant i que després han cedit pas a unes altres, oi? Doncs oi, avui ens acompanyarà Daniel Cirera, com dèiem fa una estona, qui fora president del Partit Popular de Catalunya ja fa uns quants anys, a l'any 2007. Ara, però fem una pausa, tornem amb la tertúlia del programa i en uns minuts, com dèiem, Jaume Alonso Cuevillas, un dels advocats de Carles Puigdemont.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel. Ara, a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. A Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Un segons arribarem a un quart de quatre. Que ràpid va la vida, eh? Se n'adonen? Portem 11 programes. Només portem 11 programes i la de coses de les que hem hagut de parlar al llarg d'aquestes 11 edicions del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Ivan Condés, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Sí, perquè sembla que les coses s'han d'allargar, que es tranquil·litzen i tal, i pam! Portem uns quants ensurts bonics, eh?
Sí, últimament l'actualitat està molt moguda. Està una mica com el terratrèmol, no? Com el volcà, vull dir.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Ara de seguida anirem cap a La Palma. Avui rebem en Jordi Manils. Hola, Jordi, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
El Jordi Manils és assessor en comunicació institucional i empresarial i pèrit judicial en mediació de conflictes laborals. Trobo que estàs entretingut, no?, entre unes coses i unes altres.
Sona molt bé, però no és tant, eh?
Home, perdona, com a càrrec és molt llarg. Em tens molt impressionat, eh?
Sí.
No és veritat que tenim una actualitat molt, molt, molt potent. El divendres teníem la detenció de Carles Puigdemont. Ara fa una estona llegia que hi ha arribat a Brussel·les, que té previst fins i tot participar aquesta mateixa tarda en alguns dels esdeveniments que ja formaven part de la seva agenda. Serà un dels temes del dia, lògicament. Us heu mirat l'agenda de l'enquesta a La Vanguardia o no? D'ahir.
Sí, m'he mirat l'enquesta, però les enquestes m'agafo molta, molta, molta prevenció.
Com totes.
Com totes.
Clar. Uh-huh. Però sí que indiquen tendència, no? O no?
Depèn del mitjà que les publiqui.
Clar.
Hi ha mitjà que hi apliquen més cuina i hi ha mitjà que hi apliquen menys cuina. Per tant, molta prevenció.
Vale. Aquesta te la creus o no?
No gaire.
Vale.
No gaire per ningú en particular, eh? Bàsicament perquè queda molt temps per les eleccions, per unes possibles eleccions, siguin espanyoles o catalanes, i que l'actualitat és molt canviant. Les relacions entre els partits, entre el govern i amb aquests terratrèmols que passen, la ciutadania pot canviar molt d'opinió. Per tant, moltíssima prevenció.
Home, és veritat que, a més, m'imagino que posen molt contents a uns, no, Jordi? I molt en prevenció, segurament, els altres, quan veus una mica també el que dèiem. Vaig a dir quatre coses sobre les dades, abans no marxem a La Palma, i així ja matem el tema, no? Però el que deia aquesta enquesta és que Esquerra Republicana de Catalunya refermaria la seva victòria, passaria per davant en vots i en representació al Parlament dels socialistes, passarien de tenir 33 escons a uns 39-40 escons, en el cas de celebrar-se avui unes eleccions. En segon lloc, tindríem un partit socialista que milloraria sensiblement el seu resultat, podria mantenir el mateix nombre d'escons o fins i tot augmentar-ne un. No aniríem, perdó, això és l'aire condicionat, no anirien també les coses a Junts per Catalunya, que passaria a tenir 32 a 27, En Comú Podem sembla que pujaria una mica, de 8 a 10, mentre que Vox perdria recolzament de 11 a 8, 10, el PP passaria de 3 a 6, 7, mentre que Ciutadans passaria de tenir 6 a tenir-ne 3. Jordi, a tu què et sembla?
Bé, jo crec que sí, que reflecteixen... les enquestes reflecteixen un moment concret de la realitat, no? I aquesta, jo crec que envia un missatge clar, no? Que és que hi ha unes forces que creixen i unes que decreixen en aquesta enquesta, i coincideix que són unes forces, diguéssim, que s'han alineat amb les posicions de reconciliació, de diàleg i d'avenç social, que són les que reben més suport en aquesta enquesta i les que s'han alineat, diguéssim, en contra de tot aquest procediment, doncs que sembla que rebrien un càstig, no?, en aquesta enquesta. I, per tant, jo crec que en aquest moment la societat està enviant aquest missatge. Ara, si això arribarà a les eleccions o no arribarà a les eleccions...
Ah, no, clar, falta molt de temps.
Ho haurem de veure, no?
Això és evident.
Però sí que és un missatge real del que està passant, crec, a dia d'avui.
Anem de seguida a La Palma, però, Ivan, lògicament, m'agradaria la teva opinió.
Sí, no, ara, en tot cas, palesar que hi ha un efecte, hi ha una qüestió que no marxa, que és que l'independentisme continua sent majoritari, eh? Mm-hmm. Una cosa són estratègies diferents, mm-hmm, però hi ha una cosa que no és suflé. Per tant, que hi ha una majoria sostinguda social i política que vol, que té com a objectiu nacional la independència. Per tant, que en un moment o altre els ciutadans votin una estratègia o altra, bé, pot ser significatiu per cada partit. Però a nivell nacional, uh-huh, l'important és que l'independentisme continua guanyant i continua sòlid.
Hi ha una altra dada, que si voleu la comentem després, si tenim temps, perquè us dic ara que anem carregadets avui, eh? Però que el 80% de la població catalana recolzaria la taula de diàleg. És una de les coses que es desprèn en aquesta mateixa enquesta de la que estem parlant. Però insisteixo que després, si voleu, en parlem. Però és que ens està esperant el Pedro Montesinos. El Pedro ja va estar l'altre dia amb nosaltres. Ell és el director de 7.7 Ràdio La Palma. La veritat és que ens va copsar el seu testimoni ara fa uns dies, perquè estan vivint una situació terrible, lògicament, no? Pedro Montesinos, què tal? Buenas tardes, Pedro.
Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Debéis estar agotados completamente, ¿no? Porque, bueno, tenéis toda la tensión ahí, trabajando todos los días, informando todos los días. Por tanto, viviendo en primerísima persona lo que está siendo la erupción de este volcán, que no da tregua, ¿no? Las imágenes que nos están llegando son tremendas.
fíjate que tenemos una última hora para ti y tus oyentes, Tony. El volcán ha parado en la mañana de hoy.
Sí, sí.
El volcán se ha detenido y hay varias teorías sobre lo que está pasando, porque hay precedentes en erupciones anteriores en La Palma, sobre todo la del año 1949, esa denominada erupción del volcán de San Juan, que con posterioridad tuvo 4 erupciones cercanas. A esta hora de la tarde se valora cómo está la cumbre de Fuencaliente, algunos kilómetros más al sur de esta erupción que venimos contando desde hace una semana y poco. Es decir, a esta hora no se tiene claro si el cese de la erupción del volcán de Cabeza de Vaca viene motivada por una obstrucción en el cono, si es que se está produciendo una recarga de magma de la zona que parece muy poblada en este sentido de lo que realmente alimenta a un volcán, que es el magma, esa lava que con posterioridad está devastando algunas zonas de casas, de explotaciones agrarias, etcétera, en la isla de La Palma. No sabemos si es que se está recargando para con posterioridad volver a la actividad, o es que va a salir, que va a erupcionar en otra zona cercana, que es una posibilidad que no se está descartando porque ya hay plan de evacuación para algunas poblaciones al sur de Fuencaliente, que es la localidad, si bien recuerdas, donde hace 50 años erupcionó el Teneguía,
sí, sí,
que es el último volcán activo en este país, el último que entró en actividad antes que este que estamos contando desde La Palma. Con lo cual, sí, es un día de prisas, de carreras, de cierto desconcierto, por esa tregua realmente imprevisible que da el volcán de Cabeza de Vaca, y ver qué puede pasar, si es que va a haber otra erupción más al sur, donde, repito, ya se contemplan evacuaciones, ¿eh?
Déjame decirte, Pedro, que algunos medios, al menos yo tengo en este momento abierto La Vanguardia y también el 324, que es TV3, están diciendo que el volcán ha recuperado la actividad, y en el caso de La Vanguardia dice que vuelve a emitir humo y lava tras un breve parón. Vamos a ver qué es lo que sucede. En todo caso, donde sí coincide todo el mundo, Pedro, es en que hoy mismo la lava podría llegar al mar, ¿no?
Bueno, depende un poco, Tony, de ese fluido de lava que, como ha parado durante unas horas,
claro,
pues esto es como cuando una planta de asfalto deja de producir aglomerado, ¿no? Que se para el asfalto en la vía durante unas horas, ¿no? Pues esto es igual, es decir, se detuvo después de que ayer la emblemática torre de la iglesia de Todoque cayese durante la tarde. Era uno de los símbolos de la resistencia en La Palma.
Yo creo que lo hemos visto todos, eso es alucinantemente, terrible, ¿no?
Sí, cómo arrolla, cómo, sabes que alcanzó 15 metros de alto. Si te das cuenta, esa masa negra de fuego y lava que se acerca al templo, que alcanzó 15 metros de alto, es lo que realmente con el calor acaba, destruyendo prácticamente la estructura de hierro de la propia iglesia, del propio templo. Es algo similar a lo que pasó con las Torres Gemelas, ¿no? Primero lo debilita y después acaba cediendo, después más tarde acaba aplastándole y pasándole por encima, como realmente pudo ver todo el país, ¿no? Es tremendo lo que está pasando, porque si te das cuenta, el viernes hubo evacuaciones de algunos barrios en la zona norte del Paso por esa boca en el cono que surgió y que de alguna manera motivó las evacuaciones y que se retroalimentara el frente de Todoque, que es el que en definitiva ayer motivó que cayese la torre de la iglesia, ¿no? Con lo cual hay varios frentes abiertos. Vamos a ver qué pasa con el fluido de lava esta tarde, porque sí es verdad, Tony, que a partir de esa iglesia de Todoque y las cercanías de la misma, la pendiente es absoluta y en unos metros llegamos al acantilado,
que cae
sobre Playa Nueva, que es ya municipio de Tazacorte, sería el tercer municipio al que alcanza el volcán en su superficie, y lo que tú comentabas, parece inminente que pueda llegar al mar.
Tremendo, tremendo. ¿Tú cómo estás?
Bueno, a ver, tenemos que estar bien, tenemos que estar, esto es como una obra de teatro, tenemos que estar bien para la gente que conoces, la gente que pierde sus casas, igual has compartido un día pues hasta una cerveza con ellos en esa vivienda que ya no existe. Algunos que son incluso familia, no excesivamente cercana. Esta mañana tenía la oportunidad de entrevistar a un familiar que ha perdido su bodega. Pues él decía que bien es verdad que no es la casa, no es la primera necesidad, pero una bodega es como una barbacoa, ¿no? Es algo de muchos recuerdos, de momentos, de fotos, de alegría vivida en ese espacio. Con lo cual es desgarrador, pero claro, tienes que generar ahí como el antibalas, ¿no? El escudo, porque no sabemos, Tony, lo que esto puede durar, lo que esto puede extenderse en el tiempo.
Claro que sí.
Todos los días se enciende la luz del estudio, ¿eh?
Está claro. Pedro, un abrazo fuerte. Seguimos hablando y toda la fuerza, claro.
Gracias, Tony. Un placer.
Cuídate mucho. Hasta luego. Es el director de 7.7 Radio. La Palma es fortíssima, el que estan vivint, ¿eh, Iván?
Molt fort. Home, el drama ara ja supera, més que la qüestió geològica o l'interès dels científics, supera perquè hi ha un drama humà molt evident.
Clar, absolutament.
Que ens arriba a tots. I ara el Pedro palesar aquest positivisme, no? I aquest ànim i dir, escolta, jo sóc un periodista, jo aquí haig d'estar
sencer, al
peu del canó, tot i que veig, doncs això, que els meus veïns estan perdent les cases, no? Home, des del punt de vista humà és molt dur. És molt dur.
Sí, sí, és una d'aquestes tragèdies difícils de digerir, no? Mm-hmm. Que fins que no t'hi trobes, fins que no algú no te l'explica en primera persona, fins que no la sents com a teva, sembla que no estigui passant, no? Sembla que no... els primers dies, fins i tot, hi havia algú que es permetia fer xascarrillos, no?, amb lo del volcà. Ara ja ningú fa broma, ara ja crec que tots i totes hem assumit la dimensió de la gravetat del que està passant i de la tragèdia humana que això significa, no?
Sí, sí. En fi, tremendo. És evident que estarem atents al que passi, que parlem tants dies com calgui sobre aquesta situació, que ens té tots impressionats perquè les imatges del volcà comparteixen o fan compartir aquesta fascinació per l'espectacle de la lava, que veritablement és preciós com espectacle, però a la vegada amb l'horror més absolut que el que genera aquesta lava un cop destrossa tot el que passa per davant, no? En fi, ho dèiem, Carles Puigdemont ha arribat a Brussel·les i recupera la seva agenda, diu que ha estat increpat per un grup de persones quan... És un tuit que ha fet ell mateix, quan ha arribat a Brussel·les, ha dit que era un grup d'espanyols que s'han posat a cridar-li i que això, d'alguna manera, doncs contrastava amb una altra parella espanyola que ha compartit viatge a l'avió i que li han desitjat molta sort quan, em sembla que era en el viatge fins a Roma, crec que ha estat així, no? Ara que ha passat el cap de setmana, ara que ja tenim a Carles Puigdemont de nou a Brussel·les, que sabem que anirà físicament de nou i personalment, vull dir, a Sardenya el proper dia 4, no sé com se us ha quedat el cos, Ivan.
Jo més que parlar del cas Puigdemont o de Carles Puigdemont, ja començaria a parlar del cas Llarena, no? Perquè és l'enèsim ridícul que es troba a Europa, no? A mi la judicatura espanyola em recorda una mica una de les pel·lícules d'Indiana Jones, que és la última cruzada, al principi de tot, quan ell és jove com el seu grup de Boy Scouts, entra a una cova, veu els dolents, els hi roba el tresor que es volien endur, i quan surt de la cova, busca el seu grup de Boy Scouts i diu: s'ha perdut tothom menys jo. Doncs jo crec que la judicatura espanyola a Europa està així. Es pensen que tothom va en contradirecció, no? I ja són els casos de Regne Unit, Escòcia, que arxiva el cas de Clara Ponsatí. Bèlgica, que no només l'arxiva, sinó que els hi diuen sentència que no porten aquí Lluís Puig perquè no tindria un judici just. És Alemanya, que no l'extradita i els hi diu: aquí no hi ha delicte de sedició. Ara és Itàlia. Suïssa, abans de que li enviessin qualsevol petició, ja diu que no extraditarà Marta Rovira i Anna Gabriel. Per tant, aquí ens trobem amb una judicatura absolutament anacrònica, que té una fixació que en comptes d'actuar d'acord a dret, actua per venjança, i que a més hi ha aquesta cua que de tant en tant fa algunes accions per intentar fer per baix un cop d'estat al govern actual, no? I això és molt preocupant, i això el que ens diu és que Espanya no és un estat de dret homologable a tota Europa. I, home, jo dubto que ara Llarena se'n pugui sortir a més països. Jo crec que la seva posició és absolutament compromesa i que, evidentment, no se sortirà, i Carles Puigdemont ja ha dit que continuarà continuarà viatjant per Europa.
Jordi Manils.
Bueno, hi ha coses de les que deia l'Ivan que les comparteixo, i hi ha coses que no puc compartir de cap manera. Jo crec que la judicatura en aquest cas i en d'altres no està actuant com és degut. Jo ho comparteixo plenament i crec que és un error i que flac favor fa als interessos del país i flac favor fa a la ciutadania que judicialitzem processos de debat polítics com el català, no? Aquest procés s'ha de resoldre políticament, s'ha de resoldre amb una taula de diàleg, sigui aquesta o sigui una altra, però s'ha de resoldre amb una taula on ens assentem els que pensem coses diferents i en parlem, i no s'ha de resoldre amb togues i banquets d'acusats, no? I amb això jo crec que estem d'acord la immensa majoria dels catalans i les catalanes. Altra cosa és quan les consideracions que feia l'Ivan, no? Que Espanya no és un estat de dret homologable. Home, jo crec que aquí ens excedim. Sense ser expert en dret processal, crec que totes les línies que ara explicaves, Ivan, la de Clara Ponsatí, per exemple, no és exactament el que explicaves. És que Clara Ponsatí ha canviat de domicili i en no poder-se-li notificar la citació, doncs es dona per arxivada, no? Però no és que tota Europa estigui dient, escolta'm, tot està malament a Espanya. No és exactament això. Entenc que el relat és fàcil d'explicar fent-lo així, no? Però no és tan fàcil, no és tan fàcil, i no crec que ningú tingui la raó absoluta en aquest cas, no? ni uns ni els altres. Llavors jo crec que el que hem de fer és treballar per trobar solucions reals. I aquí a mi m'agrada la solució que s'ha plantejat escolta'm, anem a modificar el Codi Penal, anem a treure l'article de sedició, anem a fer coses que siguin realment pràctiques i deixem de fer, deixem de fer performance els uns i els altres per veure qui s'omple més d'arguments.
Ha estat interessantíssim llegir aquest cap de setmana els articles sobre aquesta qüestió, perquè n'hi ha de tot tipus, però és interessant veure que hi ha una certa coincidència amb aquella gent que diu que Llarena aconsegueix exactament el contrari del que pretén, no? Que la seva acció és una acció que qui perjudica fonamentalment és l'Estat espanyol, i que són els governs, en aquest cas, proclius al diàleg, com el govern de Pere Aragonès o el govern de Pedro Sánchez, les principals víctimes segurament d'aquesta qüestió, en la que la figura que surt fonamentalment reforçada és precisament la de Carles Puigdemont. No sé què pensa la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic, el senyor Jaume Alonso Cuevillas, com dèiem, diputat de Junts per Catalunya i un dels advocats del propi president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Senyor Alonso Cuevillas, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. Què li sembla tot aquest rebombori i tot això que diuen ara que parlàvem, no? De qui és el beneficiat i quins són els perjudicats per tot això?
No, a veure, els perjudicats seguim sent els dissidents polítics catalans, el president Puigdemont molt en particular, que recordem no pot posar els peus al territori espanyol, que ha estat detingut ja en dues ocasions. Per tant, tot i que estem guanyant totes les batalles internacionals, el perjudicat principal s'ha de ser la víctima d'aquesta persecució injusta. El problema, al meu entendre, jo sí que sóc expert en dret processal, sóc catedràtic, és que els tribunals espanyols, el jutge Llarena, però en general els tribunals espanyols, i això vol dir per als òrgans no estrictament judicials, parajudicials, com el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Comptes, no és que no siguin imparcials, de vegades s'ha dit que no són imparcials, sí, són imparcials, el que no són és neutrals. No són neutrals perquè es senta, no va dir Llarena, amb una resolució que després va, curiosament, aquesta frase caure de la traducció a l'alemany, se senten víctimes del conflicte i, per tant, no actuen amb neutralitat. I en no actuar amb neutralitat, ignoren les normes més elementals de l'Estat de Dret, les garanties elementals, processals i materials que s'haurien d'aplicar en tot cas, moment i a tota persona, a la busca d'una finalitat, a la busca d'aquesta repressió de la dissidència, que els fa, doncs, això, ignorar drets fonamentals, tergiversar els fets, com hem vist en diversos relats policials, retorçar les normes jurídiques per intentar buscar-les encaixar.
Vostè, des del primer moment de la detenció de Carles Puigdemont, es va mostrar absolutament confiat en que era una qüestió d'hores. Ara està igualment confiat en que les coses aniran bé a la compareixença de Carles Puigdemont davant la justícia italiana?
Sí, perquè cada vegada... El problema és que la justícia espanyola, el jutge Llarena, de forma particular, ha intentat aixecar la camisa a diverses justícies. Això ho vam detectar ja el novembre del 17. La primera euroordre va marcar la casella corrupció. Avui tothom ja està molt al cas del que és una euroordre, tothom més o menys sap que hi ha dos sistemes, un sistema d'una llista taxada de 32 delictes, de que estem davant d'un d'aquests, l'entrega és automàtica, i si no s'ha d'anar allò que se'n diu la doble incriminació. Doncs la jutgessa Lamela, en un primer moment, i després ho va reiterar el jutge Llarena, van fer la trampa d'intentar marcar la casella corrupció, d'intentar fer colar la malversació com a corrupció, a veure si colava, i llavors l'entrega era immediata. Això ho vam posar de manifest el primer moment, a novembre del 17, insisteixo, i a partir d'aquí va ser quan els tribunals belgues, en un primer moment, van començar a mirar-se amb lupa. A Alemanya vam tenir, a més de que es va tornar a marcar la casella de corrupció, també a Escòcia, es va fer la trampa aquella amb una traducció que faltava una frase molt rellevant per entendre el conflicte, per entendre tota la situació. Aquesta última, tota la trampa que es va fer, en virtut de la qual el vicepresident Junqueras no està exercint com li correspondria d'eurodiputat. Recordem que es fa una qüestió prejudicial, això obligava a suspendre la tramitació de tota la causa. Després es fa la trampa de dir, no, és que aquesta prejudicial l'he fet dins d'una peça separada de la situació personal i, per tant, no afecta el fons de l'assumpte. Una trampa inadmissible des del punt de vista jurídic, i aquesta última que s'ha intentat fer, dic, tot i que l'estat espanyol hagi dit, l'advocada de l'estat que representa Espanya davant el Tribunal General de la Unió Europea, que l'euroordre està suspesa, jo el jutge considero que no està suspesa, i inclús ho dic per escrit, per intentar procedir a la detenció del president Puigdemont amb una operació que, per cert, estava absolutament monitoritzada per la policia espanyola, i per tant és d'entendre que també pel Ministeri de l'Interior.
No es creu la negativa que ha fet el ministre de l'Interior d'estar al cas de tot el tema?
Suposo que alguns dels nostres oients hauran estat a l'aeroport de l'Alguer, és un aeroport molt, molt petit, i per tant allà 20 carabinieris esperant el president Puigdemont no és casual. Una operació d'aquestes no es fa sense el coneixement de les autoritats polítiques. No es tracta de detenir amb un narcotraficant que els ha saltat una alerta a l'ordinador, no, es tracta d'una cosa que se sap que és un eurodiputat que tindrà repercussions i que s'estava esperant. Per tant, consta també que la policia espanyola estava fent un seguiment puntual i una de dos, i les dues gravíssimes, o la policia espanyola actua a esquenes del ministre de l'Interior i llavors deixa el ministre en molt mala situació si no és capaç de controlar. Cada vegada que vaig ser diputat a Madrid, ho penso, que el govern espanyol no té prou govern, el govern del PSOE, no té prou control sobre els agents que actuen en nom de l'Estat, que només policials. O aquesta, o com és de pensar, si estava actuat, si estava en teratiba de deixar fer i el president del govern.
Senyor Jaume Alonso Cuevillas, li agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres. Seguirem parlant, si és tan amable, perquè, evidentment, sobre aquesta qüestió encara queden per escriure's uns quants capítols. Moltes gràcies. Ha estat molt amable.
Gràcies, bon dia.
Gràcies. Adéu, bona tarda. Jordi Manils, què et sembla el que acabes d'escoltar? Sí,
deia en Jaume Alonso Cuevillas, ell és catedràtic i, per tant, Déu me'n guardi de refutar el que ell diu, però deia, el govern sembla que no té prou capacitat per influir en els òrgans de l'Estat que participen d'això. Efectivament, és que d'això es tracta. Vivim en un estat amb separació de poders i el govern de l'Estat no controla les decisions del poder judicial. I afortunadament és així. I jo comparteixo, Toni, una cosa que deies tu en la teva reflexió anterior, no? Que és que Llarena és un problema ara mateix pel govern de l'Estat i també, deixa'm dir-ho, pel govern de la Generalitat. És un problema perquè dinamita tot allò que políticament s'intenta construir. Per tant, és evident que el govern de l'Estat no està darrere de la detenció de Carles Puigdemont. Crec que és bo que el govern de l'Estat no controli la judicatura i crec que és un desastre, doncs, que tinguem una part de la judicatura espanyola que sigui tan retrògrada i que es dediqui a perseguir, amb això estic d'acord amb l'Ivan, a perseguir venjança contra l'independentisme.
Un dia haurem de parlar com a fenomen extern, si és impossible això que estic dient, però sobre la independència judicial, no? Si la volem, no la volem, quan ens interessa, no ens interessa, si és una cosa. Digues, Ivan.
Hem de parlar de si existeix d'alguna manera.
també.
Jo qüestiono la major, Jo crec, tots... Jo sóc molt conscient, jo crec que no hi ha independència judicial a Espanya, bàsicament, per com es nomenen els càrrecs de la magistratura. El Consejo General del Poder Judicial se reparteixen al seu entull als dos partits polítics. Per tant, aquí ja de base d'independència no hi és. Hi ha dos sistemes per escollir la magistratura a Europa, d'acord? Un que ho escull el mateix cos judicial i l'altre que ho escullen els governs. Evidentment, els països, diguéssim, del nord d'Europa escollen la primera.
Però això, Ivan, perdona, però això és la proposta que està fent Pablo Casado, que està dient que los jueces escogen a los jueces, i això, bueno, al final té un sesgo, que és que els jutges són d'una determinada classe social, d'una determinada ideologia, i acabaràs amb una judicatura encara més de dretes
perquè,
que la que tenim.
Perquè no hi ha hagut transició política en la judicatura des de fa 40 anys, ja ho sabem. Jo em volia agafar un dels arguments del Jaume Alonso Cuevillas, no?, quan ha dit hi ha certes institucions que no és que siguin parcials, és que no són neutrals.
Sí, sí.
O sigui, és que la justícia aquí, jo dic que no és independent i no és neutral. Jo vull donar quatre dades, vale? Per exemple, a la justícia, el Comitè de Detencions Arbitràries de l'ONU, durant 4 anys, li va dir que alliberés els presos polítics i que s'hagués de seure. L'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, al juny d'aquest any, li va dir a la justícia espanyola que deixés venir els exiliats, que tallés en llibertat dels presos polítics, i el govern li deia que s'hagués a parlar. D'això, la justícia espanyola n'ha fet cas omís. Hi ha un estudi del juliol del 2021 de la Fundació Alternatives que va fer part de la Unió Europea en què es parla de la independència judicial, la percepció dels ciutadans de la independència judicial a l'Estat. És una de les pitjors d'Europa. Inclús els jutges, un 63% dels jutges, diuen que el Consell General del Poder Judicial està absolutament manipulat pels partits. Això és un problema que fa que no tinguem una justícia independent. A veure, qui no recorda les frases del portador del PP al Senat, el senyor Cosido, novembre de 2018, tranquilos que nosotros controlamos la fiscalía desde detrás. Això estava parlant del fiscal del senyor Marchena. La campanya de les eleccions espanyoles del 2019, el senyor Pedro Sánchez, qui controla la fiscalia, no? I a sobre, amb la bravata de dient jo portaré el senyor Puigdemont. Algú s'imagina Angela Merkel dient jo portaré un delinqüent aquí? És que això és una barbaritat, i aquí crec que no vam piular gaire. Per tant, jo crec que no és una justícia homologable ni és igual per tothom. I el fet el tenim molt clar. Hi ha un senyor que durant 40 anys ha estat traficant amb armes, que ara està a Aràbia Saudita, que hi ha un fiscal que li diu 3 vegades a 2020 que vingui aquí a declarar, i la policia, en comptes de portar-lo, el que fa és protegir-lo a Aràbia Saudita. Per tant, aquí tenim un problema greu de judicatura, i jo crec que no és homologable a les justícies europees.
Vols comentar alguna cosa, Jordi?
No, estic bastant d'acord amb el que diu l'Ivan. A un republicà convençut com a mi, doncs, no m'has de convèncer d'això. Jo estic molt d'acord, i tant de bo poguéssim tenir el Borbó aquí i jutjar-lo per tots els seus delictes. Però no ens podem quedar amb això. És a dir, la judicatura espanyola funciona molt malament. D'acord, estem d'acord, funciona molt malament, i el que està fent Llarena és un desastre, d'acord. Però i políticament què fem? És a dir, Catalunya, què volem fer davant d'això? Més enllà de fer proclames i... Escolta'm, l'única resposta que jo sento és fem un aduï, la unilateralitat. Escolta'm, fa 10 anys que l'independentisme té majoria i no s'ha fet. És més, no s'ha avançat gens amb autogovern i amb finançament a Catalunya. Per tant, més enllà de proclames, no ens en sortirem si no ens assentem i acordem coses i fem grans consensos. I em sap greu, i abans el Toni donava una dada, no? El 80% dels catalans i catalanes no volen la unilateralitat. Doncs jo feia un tuit així mig de broma que deia per fi a Catalunya hem recuperat aquell famós consens del 80%, no? Doncs recuperem-lo de veritat, aquest consens, deixem-nos de vies unilaterals, seiem a parlar, treballem, fem política per la ciutadania, per les necessitats del dia a dia, i evidentment també pel retorn de Carles Puigdemont. Jo vull que torni Carles Puigdemont, i tant.
Jo crec molt en la llei del pèndol. Jo crec que hi ha processos que s'han de passar. És possible que ara hi hagi una enquesta que digui que el 80% dels ciutadans no volen la unilateralitat. Igual que ja fa 10 anys que el 80% de totes les enquestes del CEO diuen que el 70-80% dels ciutadans volen arreglar-ho amb un referèndum. Tots sabem, i és profecia, que no hi haurà negociació i no es farà un referèndum pactat amb el govern espanyol. Des de fa 300 anys això no ha passat ni passarà. Espanya, les seves colònies, o les derrota o les perd. I això passarà així. Per tant, segurament és necessari que passi un temps i que veiem...
Jo crec que els dos ens ha fet gràcia el mateix, no? Catalunya és una colònia espanyola?
Home, des de molts punts de vista, sí. Econòmicament no hi ha cap mena de dubte. Vull dir, totes les dades des de fa com a mínim 25 anys donen que l'espoli fiscal ve des dels 10.000 milions d'euros als pràcticament 20.000 que tenim ara. I una cosa és que nosaltres hem de ser solidaris amb la resta de l'Estat, o podem ser solidaris amb Àfrica i amb Europa, que a mi m'agradaria escollir la meva solidaritat.
De fet, cada vegada ho som menys, Ivan, perquè perdem capacitat econòmica. Catalunya ja no és la primera potència econòmica de l'Estat, som la cinquena.
Evidentment.
I això potser hi té alguna cosa a veure tot aquest procés.
Amb un espoli fiscal recurrent anual de 70.000 milions d'euros, és evident que nosaltres anirem perdent pistonada. Per tant, escolta'm, i l'última balança fiscal del Ministeri d'Hisenda Pública que s'ha publicat era del senyor Montoro del setembre de 2017, en què deia que l'espoli, ells en deien dèficit, era de 10.000 milions d'euros. Per tant, és evident que nosaltres deixarem de perdre pistonada econòmicament mentre tinguem aquell llast a sobre.
Però, va, jo estic d'acord. Jo sempre he reclamat un millor finançament per Catalunya i crec que hi ha un ampli consens al Parlament de Catalunya per reclamar-lo. El problema és que quan ens diuen veniu aquí, seiem a parlar de finançament per Catalunya, el president de la Generalitat no hi va. Però és que no sé si considereu que pot ser normal que un país com Catalunya avanci quan s'absenta dels llocs on es prenen les decisions fonamentals sobre finançament, sobre competència, sobre autogovern, no? No anar a la taula sobre els fons de reconstrucció europeus quan les empreses de Catalunya s'hi estan jugant tant, quan el tercer sector de Catalunya s'hi està jugant tant, quan la transició energètica i ecològica que hem de fer ens hi estem jugant tant, que el govern de la Generalitat decideixi no anar-hi. Ostres, Ivan...
L'última vegada que el president de la Generalitat, crec recordar, va ser Artur Mas, va plantejar un pacte fiscal. No parlava ni de concert econòmic, si volia aproximar el concert econòmic basc, que jo és el que desitjo per Catalunya. Li va plantejar un pacte fiscal. És que Mariano Rajoy no en va voler ni parlar. Va ser aquella famosa roda de premsa a Madrid dient això ha anat molt malament. Per tant, Catalunya ha demanat al Parlament i al Senat espanyol 18 vegades, de manera legal, fer un referèndum. Algú pensa que es farà? No. Algú pensa,
sí, jo sí.
Algú pensa que alguna vegada Catalunya rebrà el tracte fiscal que mereix? No. Aleshores, el que deia de la llei del pèndol, segurament ara és possible que arran dels fets del 2017 hi hagi molta gent que aposti per la taula de diàleg. Però això serà com el tripartit de Montilla. Després va aparèixer Artur Mas amb 662 diputats. Passarem un temps en què tothom veurà la inutilitat de la taula de diàleg, bueno, veurà que Espanya l'únic que vol és una comissió bilateral per pactar quatre competències i, com hi ha un sostre d'independentisme, tornarem a parlar d'unilateralitat.
Si hi ha qui es dedica a boicotejar la taula de diàleg, evidentment la taula de diàleg naufragarà. I el que plantejo és que, si algú se sent al·ludit, aquells que estan intentant boicotejar la taula de diàleg, deixin de fer-ho i s'assumin, que sumem esforços tots perquè això realment tingui una oportunitat de reeixir. El dia de la detenció d'en Carles Puigdemont, el primer tuit que fa el vicepresident de la Generalitat és s'ha de tancar la taula de diàleg. O sigui, estava més preocupat per tancar la taula de diàleg que perquè havien agafat...
Aquest programa es van dir coses més fortes. En aquest programa vam tenir l'ocasió d'escoltar el senyor Joan Canadell dient que compta perquè la paciència tenia un límit. El senyor Josep Rull dient que, efectivament, ho dic perquè això va passar divendres, aquí el programa, eh? No cal anar massa més enllà, no? Es veia molt la intenció per part de Junts per Catalunya de sortir, de fer tot el possible perquè el govern de la Generalitat abandoni la taula de diàleg.
Jo crec que no hem de confondre boicot amb escepticisme absolut. Sí. No, o sigui, el Junts per Catalunya va anomenar uns representants per aquesta taula de diàleg i la vol. I la vol, jo crec...
Però no hi van anar, Ivan.
No hi van anar. No els van deixar anar. El president Aragonès els va dir que no entraven en aquella sala. No, va ser així. Hem de saber si va ser per iniciativa del propi Aragonès o per indicacions de la Moncloa. Però Junts per Catalunya va anomenar uns representants, volia anar, i el que vol és que es desenvolvi aquesta taula amb uns checkpoints, que jo crec que és el que va passar.
Estem a 3:15. Aquesta és una conversa que podríem allargar fins a tot el que volguéssim, i seguiríem, eh? Seguiríem. I aquesta que anem a encetar ara, probablement també. Perquè ens hem quedat, jo crec que la majoria de nosaltres, amb un regust complicat de boca en veure les imatges dels botellots de la Mercè, la xifra realment al·lucinant de persones ferides, de persones detingudes, cotxes cremant, cotxes de la Guàrdia Urbana cremants, aparadors destrossats, marquesines d'autobusos destrossats. Jo em nego a pensar, ho dic de debò, que la normalitat del jovent de Catalunya que surt a fer una copa a la nit sigui la que provoca això. No sé, ara, perdoneu-me, perquè jo intento no donar opinions personals en aquest programa, però aquest sí que és un tema que no em sembla, com no em sembla partidista, que em sembla més aviat social, jo em nego a pensar que d'aquell gruix de 70.000 persones que han sortit als carrers, 69.950 hagin tingut a veure amb això. Estem parlant de, des del meu punt de vista, grups que venen a liar-la. Doncs com, no ho sé, recordo històricament quan els veïns de la Zona Franca es manifestaven cada setmana allà al passeig de la Zona Franca, que al final van haver d'aturar les manifestacions, que eren absolutament de bon rotllo, perquè sempre anaven uns quants a liar-la quan acabava, no? I allò es deien los cuatro de siempre, no? Es deien los cuatro de siempre, es parlava aleshores. No sé, més enllà ara de la meva opinió, que no serveix res més que per quedar-me una mica a gust, espero que ho entengueu, vosaltres quina sensació teniu sobre tot el que hem vist aquests dies als botellots?
Jo crec que deies una cosa que és important, que és que aquest no ha de ser en cap cas un tema per fer-ne partidisme, no? I lamento profundament que se'n faci partidisme, perquè ha passat fa 15 dies a Sant Cugat, ha passat a Valldoreix, ha passat a la Festa Major de l'Autònoma, ha passat a molts altres municipis, i el missatge que s'ha enviat des de tots els grups polítics sempre ha sigut d'unitat, de suport, no? I en canvi, quan passa a Barcelona, és Colau dimissió i es demana un
perdona,
ple...
Ahir, deixeu-me que us digui, perquè realment jo vaig al·lucinar un moment, vaig pujar un taxi i li vaig dir al senyor, dic, escolti, em diu, vostè treballa a la nit, per si d'alguna manera nota això, no? I em va dir, esto la Colau. I jo vaig al·lucinar de dir la simplificació i relació directa que aquell home, que a més estava molt enfadat, s'ho creia de debò, feia entre el que havia vist a la televisió i l'alcaldessa de Barcelona. No, perdó,
No, no, jo crec que és...
Avui m'estic passant, Aquest... Avui m'estic passant, ho sento.
Està molt bé, Toni.
Digues.
Jo crec que aquest és un dels principals problemes, no? Que s'intentin polititzar coses que haurien de ser de consens o desgràcies, no? I en aquest sentit, contra Colau tot s'hi val, i jo crec que estem arribant a un límit en el que no tot s'hi val per recuperar el poder, no tot s'hi val per fer caure l'alcaldia de Barcelona. En tot cas, hi ha una cosa que... Tu deies, i estic d'acord, la immensíssima majoria dels joves que han sortit no tenen res a veure amb això. Són grups petits, aïllats, i doncs que venien a fer això. Però quan parlem de violència social també és que hi hagi un 42% d'atur juvenil. I aquests joves són víctimes d'això. I els altres 58% que no estan a l'atur treballen per sous com el salari mínim o que amb prou feines arriben als 1.000 euros, no poden llogar perquè no hi ha una regulació dels preus de lloguer, evidentment no poden comprar un habitatge, no tenen expectatives de futur, no? I per tant també estem condemnant a una falta d'esperança, a una falta d'autoubicació en la societat a tots aquests joves, no? Necessitem oferir-los alguna cosa com a societat més enllà també als Mossos d'Esquadra. I, per cert, si parlem d'ordre públic, més que la Colau, aquí s'ha de demanar explicacions al govern de la Generalitat, que és qui té les competències exclusives en ordre públic. Els Mossos d'Esquadra són qui tenen la competència.
Joan, ara, com tot, és un problema complex, d'acord? No anirem a culpabilitzar només un polític, però la part política hi és, i és molt important, perquè hi ha un problema greu a la via pública. Hi ha un problema d'ordre públic. A veure, jo veig, després de 6 anys, fent discursos i banalitzant la seguretat, l'ordre, el bon gust, el progrés econòmic, inclús anant contra la llengua catalana, el que recull ara...
Contra la llengua catalana.
Ara posaré algun exemple. I el que recull és el que sembra. I després... nosaltres teníem uns precedents molt propers a Sants i a Gràcia, que va haver botellots massius, d'acord? Tots estaven previnguts, des de diferents grups polítics s'havia avisat, compta amb la Mercè, poseu-hi ordre, i no només no es posa ordre, sinó que el regidor que ha de dirigir la Festa Major, que és el senyor Jordi Martí Grau, quan hi ha el macrobotellot de Plaça Espanya a dijous, diu, no, nosaltres no prendrem mesures, permetrem aquestes concentracions massives. I el senyor Valle, que és qui ha de planificar la seguretat, no pren aquestes mesures, aquí hi ha uns responsables claríssims. I són polítics. A part, totalment d'acord amb el tema de l'atur, però no és l'únic, La gent, perquè tingui mals sous, no provoca aquests aldarulls. Hi ha problemes de seguretat evidents, però el que no pot ser és que aquí hi hagi armes blanques, es cremin cotxes, es destrossi el Palau de Congressos i diferents botigues del barri d'Hostafrancs i de Sants, i la policia no hi sigui. L'enèsima vegada.
Quina diferència hi ha, Ivan, amb quan va passar exactament el mateix fa uns mesos a Urquinaona, i des dels partits independentistes no només no es criticava, sinó que se'ls donava ànims perquè seguissin trencant aparadors, cremant contenidors... És a dir, és que ho pinteu com si fos aquí, que ara ha arribat el càrtel de Medellín amb les navalles, i tenim aquí, doncs, uns indios als carrers. I no és això, entre poc i massa, de violència. Violència en concentracions multitudinàries, malauradament, n'hi ha hagut sempre, tota la vida. I en alguns casos, fins i tot...
No, tota la vida en aquests nivells jo crec que no.
En alguns casos l'heu aplaudit, aquesta violència.
Tota la vida en aquests nivells, no. I després, a Urquinaona, hi havia una força policial espectacular amb detinguts i gent que s'ha posat davant de la justícia.
Sí, bueno, a partir de... Quan portaven 10 dies.
L'ordre públic allà hi era. I la carta municipal el que diu és que l'autoritat màxima en seguretat de Barcelona és l'alcaldessa. i és l'Ada Colau. I a sobre el que no pot fer l'alcaldessa, que és el que fan els comuns des de fa 6 anys, és centrifugar responsabilitats. El Departament d'Interior estan absolutament indignats perquè ni els van avisar ni van planificar un operatiu amb ells.
Llavors, com és que
no? I aleshores diu, la culpa és dels Mossos. No, home, no, però si vostè és la màxima autoritat de seguretat, la culpa de l'ordre públic és...
Però com és que no demanem la dimissió de tots els alcaldes dels municipis on hi ha hagut aldarulls? Només Barcelona?
No, però... Ara estem parlant de Barcelona.
No, no, bueno, no, no, tu no, estàs parlant de Barcelona i jo estic parlant de que això ha passat a molts altres municipis.
A la Mercè, estem parlant de Barcelona. No,
no, clar, però el que no s'hi val és demanar unes coses quan és l'adversari polític i no aplicar-se-les amb un mateix, no? O sigui, a mi em sembla que hauríem de ser més ètics quan fem política i això ens porta a tenir posicions menys maximalistes i a vegades més toves, si voleu. Doncs mira, jo sóc més tou. I per tant, a vegades dono la raó a l'adversari. I crec que el que ha passat és greu, que hagi passat. Però no, home, no es pot dir ni que sigui responsabilitat de l'alcaldessa ni del regidor de seguretat ni del regidor de mobilitat. Hi ha un context de pandèmia que no ens podem oblidar de que existeix, hi ha un context econòmic, social de la gent jove, i tot això doncs crea un caldo de cultiu.
Jo crec que aquí
i a més, el dispositiu de Mossos d'Esquadra, des del meu punt de vista personal, crec que no va estar a l'alçada.
Aquí hi ha responsabilitats polítiques, n'hi ha, perquè estan avisats, i la resposta del taxista de l'altre dia parlant amb el Toni. I a més, és la sensació que hi ha de que la ciutat se'ls ha escapat de les mans des de tots els punts de vista.
Però la sensació que hi ha o que s'ha volgut instaurar des de les tribunes?
A veure, des de tot arreu, si Ada Colau ha de bloquejar la plaça de Sant Jaume per la Mercè, per
no, això no és veritat. No,
Ivan, ens van explicar l'altre dia per què va ser.
Ivan, això saps perfectament que no és veritat, això.
L'altre dia és que hi ha una raó. És que, el que passa és que ara quedaré fatal perquè no sé com es diu, però a la plaça de Sant Jaume s'ha de fer un no sé què.
El toc d'inici.
El toc d'inici, gràcies. Mm-hmm. El toc d'inici, i això fa inviable que la plaça estigui plena de gom a gom.
Però és exactament el mateix que ha passat a la plaça... no sé
jo no ho sabia, plaça Major... és que em van explicar l'altre dia. Jo no ho sabia.
La plaça Major de Tarragona amb les festes de Santa Tecla, idèntic, ha estat tancada durant els 4 dies que han durat les festes de Santa Tecla, el govern de Junts per Catalunya i Esquerra.
Vam fer una manifestació l'11 de setembre amb quasi 400.000 persones.
Bueno, això,
no va haver aquests protocols.
Però digui-li al Procicat, això.
Seguint les festes majors de les Corts i no es tancarà la plaça Comas. Quan es
però, això,
tot,
però això qui ho marca és el Procicat, Ivan, i per això s'ha marcat també a Tarragona.
No, però...
A Tarragona també mana la Colau.
Qui llegeix el reglament i qui l'aplica és l'Ajuntament. I et puc dir jo que l'escor s'aplicarà d'una manera una mica diferent.
Jo, em deixeu que us expliqui una cosa. Més allà, perquè això sí que és igual, no? Perquè, qui sap. Però l'Ada Colau i jo som veïns. I ens trobem molt sovint allà. No parlem pràcticament mai de política, no? Un dia sí que li vaig dir que, escolta'm, com et sents amb això de la Colau? No, perquè és veritat que sembla que, ostres, quin mal temps que fa avui la Colau, no? Veus aquesta reacció... molt equiparable a quan parlaven de l'hereu, per exemple, el Trias potser una mica menys, no? El Clos molt, també, no? I deia, diu, és curiós, diu, perquè a vegades tinc la sensació que no parlen de mi, que era com un personatge inventat que anava més enllà de la persona. Més enllà, d'ara el que opini un o altre, és veritat que quan passes a estar personalment en l'argument de la gent d'aquesta manera de ser una mica fort, no?
És que jo crec que això té molt a veure amb que l'Ada Colau és una estranya en el lloc on està. És una persona que ni ve de les elites econòmiques ni ve amb el recolzament de cap lobby, diguéssim, dels tradicionalment importants a la ciutat de Barcelona, ni ve d'una llarga trajectòria política de partit. I, per tant, és una estranya en allà. I hi ha molta gent que es resisteix a entendre que aquesta també pot ser l'alcaldessa de Barcelona, que una persona normal pot esdevenir alcalde de Barcelona i aplicar les seves polítiques i els seus valors.
Estic absolutament en desacord, Jordi. Sí, l'erosió, ja abans comentàvem una mica, el tema del desgast que està sofrint, que està patint Ada Colau. Hi ha líders polítics, i aquí podem posar l'exemple de tres alcaldes, que arriba un moment que per la seva mala gestió i pel seu nul lideratge arriben al final de la seva carrera política. Va ser el cas de l'alcalde Clos, va ser el cas de l'alcalde Hereu i ara és el cas de l'alcaldessa Colau. Vull dir, i això no és perquè sigui externa a les elits i perquè l'Aper Diagonal, que per ser l'Aper Diagonal, la va posar en segona legislatura amb els vots dels Valls. I ara tenen el que tenen. És qüestió de que està gestionant molt malament de ciutat. Tenim problemes de neteja, tenim problemes de delinqüència, tenim problemes d'ordre públic, tenim problemes de que està en contra del creixement econòmic. Per tant, no és que sigui externa a certes àrees, és que està gestionant de manera nefasta.
Sí, deies fa un moment, estic profundament en desacord, teniu un profundament en desacord molt interessant vosaltres dos, deixeu-me que us digui. Àlex està al telèfon. Àlex, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com anem?
L'Àlex és company del bar Més que Tapes, és cambrer del bar Més que Tapes. De què parla avui la gent aquí al bar?
Bueno, la veritat que avui estem una miqueta liadets i no hem pogut sentir gaires converses, però bueno, sobretot la victòria del Barça, sembla ser.
Ah, ah, clar, que ni hem parlat de la victòria del Barça, com ho vas veure?
Ah, bueno, nosaltres no ho vam arribar a veure, ah, com normalment tenim feina.
Clar, però la gent què deia? Estava contenta, per fi?
Bueno, se sentia una miqueta ambient de crítica, encara.
Ja.
Crec que encara no acaba de convèncer gaire.
Molt bé, què passa? Que al mes cap tapes tenim moltíssima feina, veig.
Bueno, moltíssima tampoc, però bueno, ens anem movent.
Molt bé, i un altre tema, no sigui el Barça, et sona alguna cosa o no?
Com a molt ressaltaria el tema que està passant a la Palma.
Clar, el tema del volcà, no? Molt bé, doncs Àlex, moltes gràcies, com sempre.
Res, un plaer.
Que vagi molt bé, bona tarda. Deu veure el Barça o no?
Veure, però el segueixo, jo sóc un culer.
És molt culer, no?
Molt culer. I m'agrada el futbol i he jugat. Però jo simplement, per anar una mica a la contra de tot el discurs,
sí,
jo demanaria paciència. Jo diria, a novembre de 2020, el Barça estava igual o pitjor que ara.
Yeah.
I com a mínim hem salvat els mobles i vam guanyar una copa. Per tant, tot i sent conscient que comenté els dos peus fora del Barça, jo crec que aquest tribunarisme és un mal endèmic del club.
Ara et faré jo un profundament desacord, Ivan.
Però ha de ser ràpid, eh?
No, ja està, ja està. No. Jo també sóc culer de naixement i jo ja he acabat la paciència amb això.
Escolta'm, hi ha una cosa que comencem avui en aquest programa que estic molt content. De veritat que tinc moltes ganes. Perquè la política té aquesta cosa que agafa a gent, la situa en el primeríssim pla de l'actualitat, després arriba una determinada època, se'n van, i els perds de vista, gent que els has sentit pràcticament cada dia, que els has vist cada dia, un cop a la setmana o cada X dies tenim ganes d'anar a recuperar persones que són validíssimes des del punt de vista de l'opinió, d'escoltar-los, dels seus arguments, de la seva visió, i parlar amb ells o amb elles de com estem ara mateix i què fan. Per cert, avui estan amb nosaltres Daniel Cirera, que va ser president del Partit Popular a Catalunya l'any 2007 i en l'actualitat és membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. De fet, ha arribat fa un moment a Ràdio Estel. Serà de seguida. Ivan Condés, Jordi Manils... Insisteixo, un profundament desacord meravellós. Gràcies als dos.
Gràcies a vosaltres.
Són les 4.
Gràcies.